Què tal? Molt bona tarda. Benvinguts a una nova edició del Converses. Els nostres oients ja sabran que els últims dies hem estat parlant de la guerra a Orient Mitjà i de les seves conseqüències des de diferents punts de vista. Sense anar més lluny, en l'última edició vam tenir precisament a un eurodiputat expert en aquesta qüestió. Doncs bé, avui volem tractar la vessant més econòmica i per això tenim avui el professor d'Economia de la Universitat de Barcelona, el Gonzalo Bernardos. Què tal? Molt bona tarda.
Molt bona tarda, Yolanda.
Guerra a Orient Mitjà, que sembla que va per llarg, no? I això com ens pot afectar des del punt de vista econòmic?
Jo dubto que vagi per llarg. Sí? Mira, el petroli afecta a tothom i a la immensa majoria dels països li afecta perjudicialment. Li pot afectar beneficiosament a Canadà, a Brasil, a Nigèria, a Mèxic i poc més, que són exportadors nets de petroli. Per què li perjudica? En primer lloc, per l'augment de la inflació. En segon lloc, perquè les importacions de cru es disparen i, per tant, redueixen el PIB. I en tercer lloc, perquè els salaris reals, el poder adquisitiu de les famílies disminueix i la pressió que tindrà Donald Trump per arribar a un acord ràpid és molt important, perquè si les borses cauen força i puja el tipus d'interès del bo d'Estats Units, Estats Units tindrà molts problemes. I fixa't un tema, fins ara, pel que està caient, les borses fa pocs dies estaven en màxims històrics. Això significa que els principals operadors financers creuen que la guerra durarà molt poc.
Bueno, en tot cas, sí que s'ha creat molt alarmisme al respecte i això no pot influir almenys a curt plaç.
Indiscutiblement, hi ha països que el passaran pitjor que els altres, però nosaltres som els del que passarem menys malament. En primer lloc, tenim 8 refineries. Aquestes refineries són moltíssimes més que les que té qualsevol altre país d'Europa. Això significa que, per exemple, nosaltres tenim la capacitat d'aprovisionar-nos del 80% del querosè que utilitzen els avions. Això significa que de tota la refina en aquestes refineries, el 40% són productes relacionats amb el dièsel. I, per tant, el subministrament dels camions, subministrament de vaixells, etcètera, etcètera, doncs està bastant garantit. Perquè, una altra vegada, consumim el 80% del que produïm en el país. Llavors, en aquesta situació, si a més li afegeixes que tindrem un any turístic espectacular, perquè la gent no podrà anar a Turquia, ni a Xipre, ni a Dubai, ni a Doha, i fins i tot hi haurà gent que tindrà por d'anar a Grècia, doncs sí, ens afectarà, perdrem poder adquisitiu perquè la inflació serà superior a la pujada dels salaris, però continuarem creant ocupació, jo crec que crearem 500.000 llocs de treball i l'economia espanyola crec que creixerà per sobre del 2%.
De fet, aquestes notícies que s'estan coneixent de Lufthansa suspenent vols i bueno, estan avançant fins i tot les reserves per això, per venir a Espanya.
Sí.
Que després es queixaran perquè hi ha massa turista, però...
Però, de veritat, a mi em sembla increïble que quan l'activitat de moda en el segle XXI, que és el turisme, pensa que pràcticament en el segle XXI l'aportació al PIB mundial del turisme pràcticament s'ha doblat. I que nosaltres som el país més competitiu del món, segons el Fòrum Mundial del Turisme, som el segon que rep més ingressos de l'estranger per turisme i el segon que té més visitants estrangers, ens queixem d'això. Jo crec que el segle XX va estar dominat per l'or negre, que era el petroli, i el segle XXI està, com a mínim, durant el primer quart de segle, dominat per l'or blau, que és el turisme. I podem estar molt contents de tenir-lo i tenim com deures dos. El primer, en destins de costa, desestacionalitzar-lo. Una coyuntura que ha lograt Benidorm, però que no l'ha lograt la majoria de les destinacions. I una segona, que els estrangers vinguin a l'Espanya interior, al Cantàbric i a l'Atlàntic, perquè principalment el que venen són a les grans capitals i les illes i la costa mediterrània.
A part, tenim també altres tertulians que ens acompanyen avui, que no vull jo acaparar-ho tot. És el cas de la Elia Quatrecases, advocada i emprenedora. Què tal? Molt bona tarda.
Hola, bona tarda.
I el Carlos Losada i el Marcos Pardeiro, analistes polítics. Què tal? Molt bona tarda.
Què tal? Molt bona tarda.
A veure, senyor Losada, no. Per cert, enhorabona que ha rebut el...
Bueno.
El premi...
Un reconeixement, no?
Ràdio Associació de Catalunya, efectivament.
Ja són uns quants anys de... lluitant amb el món del periodisme i bueno, en fi.
El reconeixement és poc.
Bueno, escolta. No, jo parlant del que deia el Gonzalo, el tema del turisme, el propietari del Grupo Tusa, de l'Eurostars, on estem, ens acullen el programa d'avui, sempre parla de la indústria de la felicitat. El turisme és la indústria de la felicitat. Som grans afortunats en ser un país turístic. Gonzalo parlava que també hem de procurar que la gent vagi al Cantàbric, a Galícia, desestacionalitzar una mica, sempre a l'estiu, turisme de sol i platja, però aquestes guerres constants que tenim a Catalunya en contra del turisme, la turismofòbia, això com es pot combatre? Com es pot donar la volta amb aquest discurs de dir que el turisme és dolent, ens ve molestar? Escolta, no molesta, ens donen feina, creen riquesa. Està molt bé que vingui gent a visitar-nos, amb ordre, evidentment, no? Que no hi hagi avalanxes, però bueno,
mira,
benvingut sigui el turisme.
Carlos, quan es parla del fet diferencial de Catalunya, jo crec que moltes vegades no es parla el veritable. El veritable és la quantitat de pijos progres que tenim. Gent que està disposada i no li importa gens anar a qualsevol lloc del món en qualsevol moment i que té el dret d'anar-hi. Però els altres no tenen dret de venir a Barcelona. A mi em sembla espectacular. Hi ha gent, sobretot, que és Canàries, que protesta i protesta contra el turisme. I aquesta gent no sap que indirectament té un lloc de treball gràcies al turisme. Perquè diu, no, a mi no m'afecta, treballo en l'administració. No, senyor. Si vostè treballa en l'administració és perquè venen turistes, aquests turistes li subministren serveis als empresaris, els empresaris paguen imposts de societats, els treballadors que treballen en el turisme paguen IRPF, l'administració té més diners i vostè és contractat. Per tant, el turisme, a més de generar molt ocupació directa, jo diria que estarem a més del 13% directament de tot el llocs de treball el genera el turisme, genera molta indirecta a través de l'aportació a les arques públiques. I a mi, moltes vegades, per exemple, quan vaig a Canàries o quan vaig a Balears, em diuen que estan molt preocupats perquè estan molt especialitzats en el turisme. I jo li faig la següent pregunta. Prefereixes Extremadura? Ah, no. Jo prefereixo ser Balears que Extremadura. Extremadura està molt més diversificada i Extremadura estarà encantada de tenir turisme. Que, per cert, Extremadura progressa molt adequadament, però parteix d'un nivell baix i últimament, déu-n'hi-do, l'increment de l'activitat econòmica. Per tant, jo em sembla increïble que amb la sort que tenim i amb el bé que ho fem ens queixem de que hi hagi turisme. Sí. Però fixa't i te poso un exemple d'aquest poder dels pijos progres. El poder dels pijos progres sobretot es veu en el mercat de l'habitatge. És l'electorat dels comuns, que són els que veritablement manen a Catalunya des de fa més de 10 anys. I on creus que viuen? A l'Eixample. Però no volen treballar molt, malgrat que són de bona família. Val? I volen viure molt bé al preu que ells volen i on ells volen. I què diuen? Mira, escolta, no vull que el preu de l'habitatge empugi, control de lloguers. Mira, escolta, però és possible que vingui un fons d'inversió i compra l'edifici i em faci fora. No et preocupis, faré una norma que ho impedirà. A partir d'ara, el 30% d'aquest edifici ha de ser destinat a protecció oficial. I no et preocupis. A més, ja no pagarà el 10% d'ITP, sinó el 20%. Carlos, és lamentable que la Catalunya dels emprenedors, dels grans empresaris que dominaven Madrid a finals del segle XIX, principis del segle XX, que fins i tot en Franco van influir moltíssim, Per exemple, els d'Orella, que es van quedar en Coca-Cola. Ara, aquests, aquests, els pijos progres que dic jo, que no donen peu en bola, són els que determinin el que hem de fer o deixar de fer.
I d'altres, de la burgesia catalana típica que es deia abans, s'ho han venut tot, recordem els Ferrero amb el Trexpa, els Bernat amb Xupa Xups, que ha quedat d'aquesta, que ha quedat d'aquesta empresa catalana de
compta,
tota la vida.
Compta amb els Bernat, perquè els Bernat són dels més llestos que hi ha. Eh? I jo poso els Bernat perquè realment em sembla gent que s'ha sapigut moure molt bé. Els Bernat tenien Xupa Xups, però es van donar compte de que hi ha menys nens, hi ha més competència. El caramel amb pal ja no només era xupa-xups, sinó hi havia més. Van vendre el moment oportú i què van donar-se compte els Bernat? Que havia un senyor que havia tingut una visió fantàstica de Catalunya, no suficientment apreciada, que és Maragall, i amb el turisme i el que va aprofitar els Jocs Olímpics. Que bé ho van fer Maragall i els socialistes que li van acompanyar en aquell moment. Quina visió de la jugada. I què va fer? Van agafar, van comprar la Casa Batlló i han fet de la Casa Batlló
la millor empresa de...
una empresa impressionant, un edifici fantàstic, visitat per tots els turistes. I comparem. Comparem la Casa Milà, que està en mans primer de Caixa Catalunya i després del BBVA, que l'efecte que li han tret, la repercussió és baixíssima, i comparem la Casa Batlló. Per tant, Carlos, a mi m'encantaria que les sagues empresarials totes fossin com els Bernat i aquest canvi. Saps què han fet la majoria? La majoria d'aquestes sagues textils i algunes del sector metal·lúrgic l'han substituït per immobles. Però immobles en qualsevol lloc no, eh? L'Eixample, i entre el Passeig de Sant Joan i Urgell, perquè el car és el bo, també té la, eh? I dedicades a cobrar rendes.
La Elia? Molts temes aquí, sí, no? A veure, el que es trec una mica és, som uns hipòcrites amb el tema del turisme, això està clar, no? Perquè ens queixem, però a la vegada sabem que portarà molts beneficis, i en aquest moment també, no, de guerra, doncs estem veient que dins d'aquest conflicte també hi ha aquesta part positiva. Hi ha algunes mesures, o com podem nosaltres afrontar aquesta situació i deixar, bueno, també a la gent jove, no? Perquè crec que som més els que ens queixem d'aquest turisme. Què els diries per poder canviar aquesta mentalitat i veure aquesta part més de benefici, sobretot en ciutats, per exemple, com Barcelona, no? Que ja veiem com està el centre. Què els diries a totes aquestes persones?
Mira, jo, respecte a la gent jove, i generalitzar és incorrecte, però et diria que estem davant de la generació que menys impostos vol pagar i més prestacions vol obtenir de l'administració. Volem que l'administració ens pagui una casa. I vostè farà alguna cosa per obtenir-la? No. Jo els diners que tinc, els tinc per passar-m'ho bé i per viatjar. Fixa't. Parlant amb assessors fiscals, van un parell i en truquen. I en diuen, Gonzalo, estàs equivocat. Hi ha bombolla immobiliària. Dic, com? Sí, hi ha bombolla immobiliària. Perquè estic fent declaracions de rendes de immigrants i han comprat un munt. Dic, bé, és el que jo et dic. Hi ha cada vegada classe mitjana baixa que compra més. Saps què ha fet aquests immigrants? Aquests immigrants tenen les seves cases economia de guerra, com tenia la meva família i com l'han viscut molts joves els seus avis. I estalviaven i treballaven. Anar de restaurant no l'han vist. Anar de vacances a Àsia o Amèrica Llatina tampoc l'han vist. I gràcies a això s'han comprat habitatges, i són habitatges que tampoc són magnífics ni meravellosos. Poden tenir un preu de 150.000, 160.000 euros. Però el problema que tenen molts joves és que no tenen estalvis previs, i això li impedeix, doncs, poder adquirir l'habitatge si el pare o la mare no li dona diners. I el que hem d'enfocar és molt més a l'activitat econòmica que a l'activitat de lleure. La història és molt diferent de la meva generació que, per exemple, de la teva. Nosaltres estàvem convençuts i ens havien educat, ja sigui en l'escola o en la família, que havien de treballar dur, que ens havien de sacrificar, que durant molt temps no tindrien els suficients diners per tenir tot el que desitjaria, però que al final tindríem una recompensa. Fixa't el que succeeix ara. Ara succeeix que jo, un pare i una mare li volen donar al fill diners per comprar-se un habitatge. I saps què diu el fill? És que aquest habitatge no és com el que teniu vosaltres. Com? Jo et dono diners perquè et compris el primer habitatge. El segon ja te'l compraràs. No, 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 no. Jo no vull baixar de nivell. Però, fill, aquest nivell que tenim en aquesta família l'hem guanyat després de molts anys. Guanya-t'ho tu, que no. O me doneu diners per comprar-me l'habitatge que vull o em quedo, continuo a casa.
Quin fill més dèspota, no? Però després ve el senyor
Hisenda. Més d'un, de tres i de cinc casos com aquest, eh?
I ajudes el teu fill a comprar una vivenda i ve el senyor Hisenda i clavasso.
Jo hi ha una cosa que no estic d'acord. Jo estic d'acord amb la cultura de l'esforç de la generació anterior, indubtablement era una cultura altíssima de l'esforç, però és també indubtable que tu mires la corba de creixement de preus de l'habitatge, no és la mateixa la corba de creixement de pisos, o sigui, del preu dels pisos als anys 60, 70, 80, que la corba que hi ha hagut a partir de l'any 2000. És a dir, hi ha una generació que ha d'afrontar la compra de l'habitatge, més enllà de que sigui molt bon vivant o que no tingui una cultura d'esforç tan potent com la de la generació anterior, i afrontant una situació que també és pitjor a l'hora d'accedir.
És que estàs mirant una variable inadequada. No has de mirar el preu, has de mirar la part de la renta que tens que la destines a pagar la quota hipotecària. Mira, anem a l'any 91. Tipus d'interès 16,5%, val? Preu de l'habitatge nou a Barcelona. Preu de l'habitatge nou estaria sobre 100 metres quadrats, 135.000 euros. Uh-huh. Val? Llavors, què passava? Que tu o tenies molts estalvis o no podies endeutar-te. Perquè primer, normalment et donaven crèdit entre 10 i 15 anys. Per tant, la quota hipotecària era alta per dues raons. Primera raó, perquè eren pocs anys. Val? Segona raó, perquè el tipus d'interès era molt alt. Llavors, o havies estalviat molt o no. Segon, tu no coneixies a una noia a la discoteca i t'anaves a viure amb ella els tres mesos. No, no, tu coneixies una noia a la discoteca, agafaves, te relacionaves amb ella i a vegades tenies el que se consideraven nubis eters. Per què? Perquè primer era estalviar per comprar-te el pis. Val, però si aquest pis era de segona mà, continuaves estalviant per fer les reformes. I una vegada havies fet les reformes, venia tota la família i felicitava els teus pares dient: oh, els teus fills han triomfat. Ara no! Ara tu agafes, vius amb la dona, restaurant, sortides, bona vida...
Vas de lloguer.
Evidentment,
perquè
no estalviaràs absolutament res. No estalviaràs absolutament res i diràs que la vida és absolutament injusta en tu perquè tu te'l mereixes, perquè la teva família i perquè l'escola t'han dit que te'l mereixes.
Marcos, di algo.
No, hola, Elia. M'agradaria
tant de bo que poguessin tenir
aquí una càmera per veure la cara d'Elia.
No l'esteu tractant bé. La clau del mercat de l'habitatge s'anomena grau d'esforç. D'acord? Mentre que tu li dediquis un 35% o menys del que costa la quota hipotecària en relació als teus ingressos, l'habitatge està bé de preu. Segons el Banc d'Espanya, que l'estadística és equivocada, què diu en l'any 91 que havia de dedicar-li en pla del grau d'esforç? El 71%. Compte que l'estadística està equivocada i que serien una mica més del 50%. És que ara la dediques al 35%. Per què han pujat molt els preus? Molt senzill, perquè la inflació ha baixat. Si tu abans tenies una inflació que podia superar a vegades el 12%, com succeïa a principis dels anys 90, tenies tipus del 16%. Ara tens una inflació molt reduïda, tens tipus molt baixos. En lloc d'endeutar-te a 10 o com a màxim a 15 anys, te pots endeutar fins i tot fins a 40. Per tant, com tens la capacitat d'endeutar-te a més anys a un tipus d'interès més baix, pots pagar molt més. I com pots pagar molt més, el preu de l'habitatge puja. Si en compte de tenir una obsessió per la inflació petita, consentíssim que les inflacions fossin del 8 al 10%, la baixada de preus de l'habitatge seria bestial.
Vull dir que no és un problema que no hi hagi prou, que no es construeixi prou vivenda.
També. No, però
problema claríssim d'oferta, no?
Que també la població ha crescut moltíssim els últims anys, vull dir, ara...
També. Però l'oferta, no? Fixa't una cosa.
I l'oferta, no?
Fixa't,
l'altra vivenda...
És que el govern ha fet màgia. Màgia immobiliària. Per què? Perquè els preus vagin cap al cel. Com ho aconsegueix? Diu, mira, nois i noies, hem de contentar a sumar. L'hem de tenir content. I per sumar, enganyar la població amb l'habitatge és importantíssim. Doncs vinga, farem feliç a sumar. Anem a fastidiar els propietaris. Vale, si fastidiem els propietaris, en controls de preus, no lluitant contra l'ocupació... Pam, el propietari què diu? Estic fins als nassos. Estic fins als nassos perquè a la vegada aquí se'n declara un vulnerable i tu dius, home, tingues sentit social, pobres els vulnerables. Una persona que cobra 10.000 euros i paga 3.500 de lloguer és vulnerable. Perquè li dedica més del 30% a pagar l'habitatge. Doncs aquests no els pots desnonar. Quan tu, propietari, no tens seguretat jurídica, què dius? Ahí es quedin l'habitatge, jo la venc, tinc una plusvàlua i adeu. Per tant, es redueix el mercat de lloguer. El lloguer se'n va a preus que són màxims històrics de l'any passat en totes les capitals de província. I la gent diu que vol comprar habitatge. I tu pots agafar i comprar roba de baixa qualitat, low cost. Pots agafar i pots fer viatges, low cost. Pots anar a un hotel, low cost. No pots fer habitatges low cost. Perquè l'administració te posa una normativa, una altra. La darrera és essencial en cada habitatge, edifici, tenir un pàrquing de bicicletes, ja em diràs. I avui en dia no es pot construir, millor dit, no es pot vendre en habitatge nou per sota de 3.500 euros metre quadrat. Què vol dir-te? Que en el lloc més barat et costa 280.000 euros un habitatge de 80 metres quadrats.
Però parles a Barcelona. Gonzalo, una parella jove que vulgui formar una família, tu què li aconsellaries? Pis de lloguer? Lloguer o intentar comprar un pis, perquè els preus del lloguer són pràcticament el que costa una hipoteca, no?
Comprar de tota la vida.
Per anar al restaurant.
Però el que sigui.
Per una senzilla raó, no. Tu agafes, i per exemple, l'import de la quota hipotecària és molt inferior a l'import del lloguer, en pràcticament tota Espanya. A partir del 24, segon trimestre, la gent agafa i es dona compte que està llançant els diners en el lloguer. Perquè està pagant més del que pagaria amb la quota hipotecària perquè els tipus d'interès eren i continuen per ara sent baixos i que a més és que no serà mai propietari i que sobretot si tu veus en perspectiva què et pot passar al pitjor quan et jubilis, que tinguis que viure de lloguer. Això és terrible, perquè la gent jove té dues incerteses. Quin serà el preu del lloguer i quina pensió cobraré? Perquè no cobraran com els actuals jubilats. Sí, cobraran bastant menys. Per tant, clar, però què pensa, jo crec, una part de la gent? Diu, no m'he de preocupar. Heredaré. I quan heredi, els meus problemes s'acabaran. Perquè sí, i tu agafes, hi ha gent que dona un salt al seu nivell de vida, als 55, 60, 65 anys, que és quan els pares, malauradament, ja no existeixen. Amb això no vull dir que desitgin que es moren els pares, indiscutiblement no desitja ningú, però sí que es donen un salt. I fixa't que en Espanya la riquesa està concentrada per sobre dels 50 anys. I com s'articula això? Mira, exemple del dia al dia. Filla d'un amic, ara a Àsia, ara a Estats Units, ara a l'Antàrtida, ara a veure l'aurora boreal... Però vull tenir un habitatge de propietat. Filla, i quants diners tens? No tinc. Que entre ella i el marit guanyen 4.200 euros, eh? Però no tens, se'l poleixen tot. Què fa? La mare li diu a l'àvia, àvia, avança amb l'herència perquè la nena compra un habitatge. Aquesta, això és Catalunya, això és Espanya.
I això és el programa Converses que es fa al restaurant de l'Hotel Eurostars Gran Marina, al World Trade Center. El nostre convidat d'avui és el professor d'Economia Gonzalo Bernardos. També ens acompanya el Carles Losada, analista polític, l'Elia Quatrecases, advocada, i el Marcos Pardeiro, que és subdirector del Digital Artículo 14, que abans no ho he comentat. Estem parlant de l'habitatge. També si l'habitatge és car, entre altres coses, és perquè les administracions guanyen o s'aprofiten també de l'habitatge, guanyen molt amb els impostos.
Són els que més guanyen, Yolanda.
Per això tampoc, que de vegades els demana a les administracions un esforç i no ho fan.
Jo tinc desglossat el que guanyen construint l'habitatge i sobretot canviant sòl agrícola a residencial, perquè d'aquest sòl tu has de donar per equipaments, has de donar per habitatge de protecció oficial... I és una recaudació bestial. Pensa que el que pagues amb impostos de tot el valor que es crea construint un habitatge, més del 40% va a l'administració. I guanya més en la promoció l'administració que el promotor. Clar, per què ho fa això l'administració? Mira, en primer lloc, perquè d'aquí la gent no s'escapa. La gent es pot escapar de pagar l'IBI, perdó, de pagar l'IVA, de pagar el IRPF a alguns, però ningú s'escapa de que paga l'IBI. Ningú s'escapa de l'impost de la plusvàlua. És molt fàcil de detectar-lo. I hem de recordar la història recent, quan els ajuntaments tenien dèficit en el 2008-2009, van arreglar ràpidament el dèficit. Van pujar l'IBI i el dèficit es va acabar. Llavors, aquí és una mamella per l'administració que és impressionant. I dius, bé, però l'administració, en canvi, donarà grans serveis. No! Mira, Catalunya, tenim mapa del promotor, punts vermells, punts grocs i punts verdes. Punts vermells, no tens ni idea de quan te donaran la llicència de construcció. Pot trigar més d'un any. Punt groc, entre 6 mesos i un any. Punt verd, poquíssims, per sota de 6 mesos. Clar, tu no tens diners com a promotor perquè t'has quedat arruïnat, perquè el preu del sòl per fer 20-30 habitatges és molt elevat, llavors necessites captar capital. I li dius als inversors, escolti, nosaltres els inversors volem saber quan es farà l'obra. Pues, no tinc ni idea. Depèn de l'administració. Perquè pot ser que fins i tot el que són els veïns del bloc que s'està construint en denunciïn, me l'aturin, pot ser que l'Ajuntament es fiqui amb nosaltres per la raó que sigui, i no tenim ni idea. Per tant, hi ha una inseguretat que fa que hi tinguin problemes per captar capital. Clar, diràs, bueno, però està l'administració pública, que tots els partits polítics diuen farem molt habitatge de protecció oficial. Saps quants habitatges de protecció oficial han fet en el 2025? 14.000. Es fan molts menys habitatges de protecció oficial el 2025 que en 1990.
14.000? Perdona que t'interrompi. A tota Espanya?
A tota Espanya.
Ridiculesa.
Als anys 90 es podien fer més de 100.000.
100.000.
Sí, més de 100.000. 1990 amb molta menys població. I el promotor et diu, jo no tinc cap problema en vendre els habitatges, tot el que faig el venc. No tinc cap problema en determinades zones, perquè en la majoria del país no es pot construir perquè no és competitiu l'habitatge nou amb l'habitatge usat, Perquè, clar, si jo vull vendre 280.000 euros, 80 metres quadrats, i l'habitatge usat de 80 metres quadrats val 150, estic fora de mercat. Val? Però el meu problema és l'administració. Clar, si nosaltres veiem el que es construeix a Barcelona, el que se construeix està per sota de 600 metres, perquè no l'he destinat el 30% a protecció oficial. A partir d'aquí, l'oferta és exigua, per tant, la demanda supera més creix l'oferta i els preus a dalt de tot. I dius, bueno, clar, els polítics li donen molta importància a les enquestes del CIS. Sí, teòricament. En l'any 2018, quan arriba Pedro Sánchez, al mes de juny, el 2% de la població, problema número 15, considerava que l'habitatge era un dels tres principals problemes del país. Ara el 42%. I dius, Pedro, rectifiques. No, que s'enfada sumar. Continuo. Perquè estem davant de la política del segle XXI, que és molt diferent de la política del segle XX. La política del segle XX és dada mata el relat. Ara és el relat mata la dada. Per tant, dona igual. Jo explicaré que això és culpa dels grans especuladors. Jo quan, Yolanda, li dic a algú, diu, escolta, quanta gent creus que té més de 10 habitatges a Espanya? El 22% de l'oferta, en diu uns. L'altre, el 33%. Altres, més moderat, el 18%. El 4,5%. D'aquest, perdó, el 4,3%. D'aquest 4,3%, l'administració pública té l'1,5%. I pràcticament un 1% el tenen entitats que posen habitatges a lloguer per sota del preu de mercat. Per tant, grans especuladors, grans tenidors, només és l'1,9%. I te continuen i diuen, doncs la culpa la té l'habitatge d'ús turístic. 1,43% del total a Espanya. I a Barcelona, per exemple, a Nou Barris, Horta Guinardó i Sant Andreu no arriba al 0,20. I el lloc en què més arriba és el 3% aproximadament, que és Ciutat Vella. Estem davant de contínues troles en relació a l'habitatge per intentar al govern i especialment Sumar i als comuns esquivar la seva responsabilitat.
I Gonzalo, en tot això, en tot aquest context, el Pla Estatal d'Habitatge és una trola més? Hem de tenir esperança?
Ninguna.
Cap. No hi haurà cap canvi. Gràcies.
I els 50.000 pisos que va prometre...
Perquè, clar, en un sistema, amb una burocràcia, amb uns processos tan llargs, és impossible.
No, però quants plans d'habitatges porta Pedro Sánchez? Però si ha dit que construiria, si sumo totes les habitatges que anava a construir, ja estarien construïdes pràcticament 200.000. Però això, bàsicament, és intentar donar-li esperances a la població que no la té. Mira, tant l'alcalde de Barcelona com alguna comunitat autònoma té els meus plans. Però t'explico. Això és una comunitat autònoma que ha tingut eleccions recentment i li dono unes propostes per disminuir el preu de l'habitatge i fer-la assequible a tothom. Saps què en diuen? Estan molt bé aquestes propostes. Però jo, número 2 del PP de la comunitat, t'he de dir que som cavall de guanyador. Per tant, cap de les teves propostes les posaré en marxa ni les diré, perquè tinc por de la reacció. A Barcelona, jo puc dir-te que el Collboni és amic meu i considero que està molt bé que hi hagi un alcalde que sigui bona persona, però jo soc molt crític en les seves propostes. Soc molt crític perquè el que considero que per resoldre el problema de l'habitatge a Barcelona has de ser valent i la gent té por. Però dic mesures que són bastant racionals i que són fàcils. Un habitatge té a l'edifici i al sol. Fem una cosa, li venem només a l'edifici, no li venem el sol. El sol ja el podrà comprar mica en mica. Fem una altra cosa, agafem i fem massivament hipoteques per al 100%. I els impostos que han de pagar, que els pagui en terminis, de tal manera que automàticament pugui passar d'habitatge de lloguer a habitatge de propietat.
Sí, si et venen l'edifici i no et venen el sòl, quin percentatge et venen del total?
Te pots estalviar perfectament un 30-35%.
Un 30-35%.
I el que li has de dir al promotor...
Que és molt.
I el que li has de dir al promotor és una cosa tan senzilla com la següent. Jo et dono el sòl, et dic el que has d'edificar, val? I, per tant, el preu està controlat. Tu, promotor, et guanyaràs uns diners, però jo te regulo el preu, val? Per tant, habitatges nous que valen 280.000 euros, amb aquestes condicions, poden passar a 150-160. I a la vegada, el jove, que això jo ho sé molt bé, però la gent d'urbanisme de la Generalitat no n'hi ha manera, encara que li expliquis, la gent no vol 90 metres. La gent jove vol tenir un lloc per ella sola. En 40-50 té suficient. Tu creus que a Barcelona, a Selva de Mar, al final, quasi tocant la platja, tu no pots fer més que planta baixa més 1, conservar l'edificació? I jo, quan pregunto jo, i això per què? Ma, està així. Però si l'urbanisme modern és molt fàcil, a baix verd i a dalt moltes alçades i habitatges no de 90, de 120. No hi ha famílies amb 5 fills. Hi ha, sobretot, joves, perquè això és la modernitat. La modernitat, o hi estic amunt, demà en un altre, ja sigui home, ja sigui dona, val? Però jo vull tenir la meva casa. I aquesta casa és 40-50 metres. Quan la parella es trenca, no vull tornar a casa als meus pares. I si la puc adquirir per 130-140.000, ja està bé. Ara, clar, jo estic totalment en contra del que diu Collboni. Collboni el diu molt diplomàticament, i està molt bé l'expressió, i queda força bé i li donarà vots: els barcelonins tenen dret a viure a Barcelona. I jo pregunto, i els de Tàrrega? I els de Badalona? I els de Madrid, que no tenen dret?
Clar, bueno, i els de Pakistan,
estem parlant de que els espanyols no podin tenir més prestacions públiques que els que han vingut aquí i són estrangers. I jo estic d'acord. I un barceloní té més dret que un de Tàrrega a viure a Barcelona? I un senyor que viu de lloguer durant 15 anys té algun dret a quedar-se en aquest habitatge? A on el posa? On està la Constitució? En on està el contracte de lloguer? I per què li donem aquests drets que no n'hi ha? Un ha de saber que si està de lloguer és un resident temporal i només té dret a estar en l'habitatge el temps del contracte. No té cap dret més, encara que en la seva ment pensi que es jubilarà en aquest lloc.
I si fem lloguers amb dret a compra, Gonzalo?
No el podem fer. No el podem fer. Sí, però, Carlos, no el podem fer per una senzilla raó. Perquè jo, que sóc promotor, vull complicar-me la vida si venc tot el que faig. Tu fas habitatges con dret, habitatges de lloguer amb dret de compra, si no pots vendre en el mercat, que és el que succeïa entre el 2008 i el 2013. Per exemple, una altra cosa, Carlos. Ara, tot l'habitatge de protecció oficial serà de per vida. Si us plau, no em preneu el pèl. La gent que tingui un habitatge de protecció oficial i el vulgui vendre d'aquí a 25 anys es conformarà amb el que diu l'índex de preus corresponent? No. Et dirà, mira, el preu oficial són 250, però el de mercat 450.000. Per tant, 250.000 en A, 200.000 en B. Diu, oh, això és una sorpresa. No ha passat mai. S'ha passat sempre. Vull dir, és que jo quedo al·lucinat en habitatge, perquè
està quasi tot inventat, no?
Sí, jo quedo al·lucinat a l'habitatge perquè és el problema principal. Però com els polítics intenten prendre's el pèl? És espectacular.
Abans d'acabar... No, volia parlar també, abans d'acabar, només, i estem parlant d'impostos de l'habitatge, però impostos que afecten a la butxaca. Per exemple, l'IRPF puja la inflació, el govern recapta, el govern, les administracions recapten més que mai, per què no hi ha manera que no es deflacti l'IRPF? Estem parlant aquí a Catalunya, que, per exemple, es va rebutjar aquesta proposta de Junts per deflactar l'IRPF, tampoc està per la labor el govern central i ens queda poquet.
Mira, anem als darrers 20 anys. Quan s'ha deflactat l'IRPF? Dues ocasions. 2008, sabeu per què? Hi havia eleccions. I formava part d'una mesura electoral de Zapatero. 2015, amb Rajoy, hi havia eleccions. L'administració té una voracitat impressionant. I jo podria dir que no em sembla bé que recaptin més si gastessin més en el que interessa als ciutadans.
Sí, millor.
Però anem a Catalunya. Sanitat, el 34% del pressupost de la Generalitat en el 2008 anava en sanitat, ara el 23. Educació, en 2008 el 22, ara el 17. En què gasten? En carreteres no, eh? Perquè les autopistes estan fatal. En infraestructures ferroviàries no. En operant els hospitals tampoc. Les llistes d'espera a Espanya estan en màxims històrics. En què gasten? Senyores i senyors, en observatoris, associacions, subvencions a determinats grups, perquè en aquest país anomenat Espanya ha arribat al peronisme. És una tendència espectacular. L'ha importat Sumar i Pedro Sánchez cal tenir content a Sumar. S'ha apuntat. I tenim el moment en què paguem més que mai i que tenim pitjors prestacions de l'habitual. Per tant, jo no estic en contra que un partit socialista incrementi els impostos per donar més prestacions, però que no és el cas, eh? Perquè, sobretot, les infraestructures ferroviàries, les viàries i pràcticament qualsevol tema que considerem essencial estan sota mínims.
Doncs ens hem de quedar amb aquesta reflexió perquè ja no tenim temps per més.
Anem
amb
el peronisme, Iolanda.
Sí,
terrible,
i ens hem quedat
terrible,
dos temes amb el tinter. Igual una altra conversa s'ha
aviat. Pissaré l'amenaça.
Jo només vull acabar en que moltíssimes gràcies per convidar-me. Teniu la magnífica idea des de la meva perspectiva de convidar-me una vegada a l'any i només vull dir-vos que per mi el dinar que hem tingut i aquesta conversa pública és un motiu de gran satisfacció. M'ho passo molt bé amb vosaltres.
Doncs moltes gràcies al Gonzalo Bernardos, professor d'Economia de la Universitat de Barcelona, també a l'Elia Quatrecases, advocada, al Carles Lozada, analista polític, i al Marcos Pardeiro, que és subdirector del Digital Artículo 14.
Moltes gràcies a vosaltres.
Moltíssimes gràcies a tots i tornem en 15 dies amb un nou Converses. Molt bona tarda.
Adéu.